Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Les 10 i 30 minuts. Vinga, anem a tenir una conversa ara, segur que divertida, interessant. Canviarem una mica el xip, tot i que venim d'en Xachi, que també ens alegra la vida, parlant de carnaval i de projectes que vindran. Anem a parlar de teatre, anem a parlar de la Cubana, i ho farem amb un sitgetà que en forma part, que està ara en la Déu Arturo, però que té una història també al darrere interessant que ens agradarà molt escoltar. De seguida parlem amb David Ramírez. Bon dia, David.
Molt bon dia, què tal, Carola, com estàs?
Molt bé, i tu, com estàs?
Bé, molt bé, fantàstic.
Què tal la Déu Arturo?
Ah, l'Arturo molt bé, estupendament, llarga vida a l'Arturo, molt bé, molt bé.
Llarga vida a l'Arturo, David Ramírez, que està en aquesta operació Barcelona de la Déu Arturo, ja saben que està al Coliseum fins a finals de maig, si no m'acord.
22 de maig.
22 de maig, improrrogable, és a dir, que espavilin si volen anar-lo a veure, perquè els teatres van encaixant les obres i els projectes un darrere l'altre perquè hi ha molta cosa acumulada, que la Covid ho va frenar molt i aleshores això sembla que no es podrà prorrogar. Amb la Cubana, però, no era la primera experiència. Com ha estat aquest retorn, David?
Pues mira, ha sigut un cúmul de circumstàncies casuals de la vida. Jo l'última vegada que vaig estar amb la Cubana va ser el 2001 amb la nit d'òpera. Llavors, han passat 20 anys, que són molts anys, i ara, arrel de la preparació de l'exposició, va caldre una persona aquí per fer una miqueta com de coordinar entre Ajuntament i Cubana, vaig quadrar jo, i una cosa ha portat l'altra, hi ha hagut un cúmul de circumstàncies de gent que no ha pogut continuar amb l'espectacle, i pues mira, m'he reenganxat d'una forma molt, molt, molt gustosa i molt, molt content.
Ha estat una mica sensació com tornar a casa? No sé si la Cubana fa una mica...
Totalment, és casa. La Cubana és casa perquè coneixes... Tot i que la companyia és completament nova, només queden de les persones que havia treballat, el Jordi i el Xavi Tena, i la resta és nova, però la forma de treballar, hi havia gent que la coneixes ja d'haver anat com a espectador i per vincles d'amistat i de més, però sí, és casa, és treballar a casa un altre cop.
És casa i és escola, també?
I és escola, sí, sí, bueno, jo crec que sí, perquè hi ha una forma de fer que és una forma molt, molt d'autodidacta, d'aprenentatge, que jo crec que escola en un sentit molt positiu, perquè la cubana són moltes coses, no? A part de... Jo dic que la Cubana és com les pel·lícules aquestes del Christopher Nolan, que són multis universos paral·lelos. Doncs això, per cubanes hi ha moltes. Hi ha la cubana que veu al públic, aquesta és la principal, però darrere hi ha una altra cubana, que és la cubana de doncs, la forma de treballar, les relacions que es generen a dins de la companyia, d'amistats, de parelles... Hi ha moltes coses.
I que, per molt que des de fora ens pugui semblar un món molt caòtic, tinc la sensació que no ho és tant, que després a dins hi ha un ordre, no?
Molt, 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 molt. Pensa que la persona que coordina tot això, el director d'orquestra, és el Jordi Milán, és una persona molt exigent, és una persona que té un criteri molt, molt ferm i el té molt clar sempre. Llavors, aquest guirigall que tu veus, que penses que la gent improvisa i tal, tot això està hipermesurat i controlat. Sí.
I després, a nosaltres ens ho sembla perquè realment està molt ben fet. Aquesta és la feina amb la que estàs ara, amb el projecte amb el que estàs ara, però la teva trajectòria com a actor comença ja fa molt de temps i jo no sé si és el que sempre vas voler ser, David.
No sé si és el que sempre he volgut fer. Sí, bueno, des de fa molts anys que tenia el cuquet aquest del teatre. I aquest cuquet es va gestar aquí, principalment a Sitges, no? No tinc antecedents familiars de gent vinculada amb el món de la Faran.
I com va despertar això? Ostres, o qui t'ho va fer despertar?
Qui m'ho va fer despertar? Jo recordo puntualment una situació com molt, molt, molt puntual, però molt rellevant. Jo estudiava als Escolapis, a Can Colapi.
Sí.
I en aquella època tenien davant el Teatre Prado i teníem el tricicle que ensejava sempre allà. I jo veia que aquella gent entraven i sortien i feien, i dius, hòstia, què fan aquesta gent? I després anaves a veure aquells espectacles i dius, hòstia, que xulo, m'agrada molt el que fan aquesta gent. I llavors doncs, es va donar doncs, mira, un compendi de situacions de gent que ens vam engrescar a fer teatre, que van ser una companyia de teatre que va estar uns anys aquí, que es deia Sete Crit.
Sí.
Doncs amb el Sete Crit llavors prenent com una mica com a referència a aquesta gent, vam, fins i tot els nostres espectacles al principi també eren gestuals, que treballàvem amb el gest, doncs ens vam inspirar molt amb aquesta forma de treballar. I arrel d'això, de generar espectacles com una mena de joc i com a una situació extraescolar, perquè el primer espectacle que vam fer va ser per recaptar fons pel viatge de fi de curs que es feien abans de tercer de BUP, i llavors, després de fer coses aquí a Sitges, amb la Fira Fontanet i de més, vam linkar, gràcies a una gran amiga meva i nostra, que és la Carmeta Milán.
Sí, home, la Carmeta del Nyac.
La Carmeta del Nyac,
per
correcte.
Per si algú ara s'ha perdut, eh?
Una forta abraçada, perquè segur que ens està sentint. Doncs la Carmeta, com havia estat molts anys a la Cubana, amb el Jordi li va dir, ostres, hi ha uns nens aquí que fan teatre, no sé què. I el Jordi, doncs, sempre els hi cal gent doncs, per fer feines més de suport tècnic i de més a més. Doncs llavors vam linkar amb ells i llavors nosaltres, clar, ja se'ns va obrir un univers, no? Una forma de treballar i una forma de veure com es treballava de forma professional. I amb aquest aspecte va ser una escola total, perquè després aquests coneixements que vam rebre arrel de treballar amb ells, els aplicàvem a la nostra forma de fer els espectacles.
Mm-hmm. No sé si, per tant, quelcom que d'alguna manera va sortir una mica com un divertiment, no? Com un extraescolar, s'ha acabat compartint en una professió.
Totalment, totalment.
I no sé si creus que, clar, explicaves aquest inici, no? Amb el fet de que tenies el Prado davant, que veies com entrava en aquest cas els d'altre cicle, i no sé si creus que, d'alguna manera, Sitges ha facilitat això. T'ho pregunto tu, en tant que hi ha molts altres també actors o gent que, del món del teatre, no? Que també va formar part de la Cubana en el seu inici, també va entrar, i que és com que la sensació és que a Sitges sempre s'ha respirat una mica, no? Potser més abans que ara, no ho sé,
sí,
m'ho diràs,
home,
tu,
sí.
aquest ambient de teatre, no?
Jo crec que sí, aquí a Sitges teníem un element fonamental que era el Festival de Teatre.
Cert.
Que això és, jo trobo que és una tragèdia que s'hagi perdut, perquè això és un patrimoni cultural de primer nivell que teníem, i d'aquí pensa que per aquí han passat gent tan potent, doncs, a part de Cubanes, Tricicles, Juglars, Fures, Comedians, Rubianes, tot això passava per aquí. Llavors, clar, la gent d'aquí de Sitges mamava tot això. A mi em semblava molt curiós això de gent que potser no anava al teatre en tot l'any, però quan feien el festival veies la senyora Papeta de no sé què on, ostres, nen, hem anat allà al Miramar, que feien uns grecs, que feien una cosa, que ella de per si no hagués anat mai a veure aquest tipus d'espectacle. Però això anava i calava. Jo crec que hi havia una política cultural molt xula. Jo recordo que també nosaltres, en aquella època d'estudiant i el que ens acostava molt al tema cultural, hi havia en aquella època uns cicles de cultura, de cicle de tardor, cicle de primavera.
Sí.
Doncs jo me'n recordo que de dijous o dimecres venien de l'Ajuntament, deien, tenim dues entrades per anar a veure el que sigui. I llavors això, qui pot anar? Llavors es repartien o potser et tocaven, llavors anava un, bueno, doncs jo em compro l'entrada, i això feia que cada divendres o anaves a veure jazz, anaves a veure teatre, anaves a escoltar coses, i això jo crec que és molt important, i jo crec que per tindre un ecosistema cultural,
sí,
jo crec que s'ha de cultivar i que s'ha de donar facilitat.
S'ha perdut una mica això? Tens la sensació? O que s'ha esviat? No. Sí. Òbviament, que no hi sigui el festival de teatre, ara tu deies, no? És una tragèdia, tots ho comenteu, no? Òbviament és una gran pèrdua i d'alguna manera es perd que també teatral, però no sé si d'alguna manera tens la sensació també com que s'ha dissolt una mica, no?
Bueno, tot canvia. També penso que el teatre, així com als 90, 80, estava de moda. La gent jove anava a veure teatre i tal. Ara crec que això ha canviat, ha mutat una miqueta cap a la música, no? Ara hi ha com una cultura més de música de festivals i això potser són modes o no ho sé, o potser és una qüestió d'una promoció cultural, no ho sé. Sí que és cert que en aquella època, suposo que arrel de que veníem d'una època de repressió, va haver-hi com un esclat cultural molt, molt potent, i d'aquí van sortir totes aquestes grans companyies independents, que això actualment no existeix, perquè jo crec que el panorama teatral i una de les grans virtuts de la Cubana és sobreviure, no? Jo crec que la Cubana són els Rolling Stones. Els Rolling Stones ara estan fent una gira de 60 anys. La Cubana no porta 60, però porta 40. Llavors, això jo crec que que està canviant, està mutant i és com tot canvia, no sabria dir-te quina és.
És més difícil el sector ara que potser fa uns anys, creus?
No, jo crec que sempre ha estat és una professió que és com molt, molt, molt inestable. Sí que és veritat que abans hi havia doncs, la facilitat o estava més obert a que les companyies tu generessis contingut i creessis coses, no? I d'això jo crec que és molt responsable, és un fenomen que es dona molt aquí a Catalunya. Aquí a Catalunya sempre ha hagut el teatre d'aficionats, no?
Sí.
A qualsevol lloc, doncs, aquí a Sitges encara n'hi ha els pastorets o les passions. I això jo crec que és un caldo de cultivo per generar professió. I a la resta d'Espanya no tot arreu passa això. Jo crec que per això va haver-hi aquest boom, ressorgiment d'un moviment de teatre independent, perquè hi havia aquest hàbit de la gent de fer teatre com una... Després, la gent després de sopar doncs quedaven i muntaven i assajaven i feien. I això, doncs, suposo que la gent que s'ha anat professionalitzant doncs, va donar com a resultat aquestes grans companyies. I això, actualment el panorama jo crec que canvia, no? Perquè veus la cartellera actualment i bueno, és un altre tipus de propostes, més... Jo crec que funciona molt tot el que és personatges més mediàtics, gent que si no s'usa la tele, clar, els programadors volen que vingui gent, llavors el tirón te'l porta a la tele o bueno, i avui dia ja està canviant amb el tema d'internet, està canviant tot això.
Per tant, que d'alguna manera, clar, no obstant, ara parles molt de teatre, jo no sé si, clar, tu també has fet televisió, també has fet cinema, sí. Has fet una mica de tot, no? Però no sé si tot i així... El teatre sents que és com la mare de tot plegat.
Sí, el teatre és aquesta immediatesa que tens de rebre aquest feedback directe, no? que és molt salvatge, no? Perquè agrada o no agrada, o sigui...
Sí, que de vegades va bé i de vegades no tant, no?
En canvi, tu a la tele fas i o al cine tallen i t'arreglen, posen una musiqueta per aquí i queda tot dissimulat. Però sí, jo crec que és de les experiències més brutal. Quan estàs davant del teatre, això, tens davant 1.000 persones, 800 persones, és molt, molt xulo.
És una aposta, òbviament, però difícil la del teatre, ara ho deies, no? Ara estan entrant en competència i ho estem veient, no? Personatges mediàtics estan entrant també en el món del teatre, el tema està generant també moltes crítiques, no? Es parla d'intrusisme professional, no sé si vosaltres ho veieu així, com intrusisme, no? O d'altra banda, el que veieu és que potser també cal d'alguna manera posar en el focus també aquells que no tenen aquesta... aquesta plataforma de difusió que pot ser un programa de tele cada dia de 4 hores, no?
Sí, no ho sé. Jo crec que tot canvia, llavors pensar que el que es feia abans era el correcte, bueno, no ho sé. És diferent ara. I sí que és veritat que evidentment, la promoció d'un espectacle... Els yanquis ho fan molt bé, això. Quan fan una pel·lícula, si es gasten 10 en la producció, es gasten 20 en promoció. Llavors, és molt important aquest factor també de poder promocionar. I si saps vendre bé i doncs, la pantalleta, ja et dic, la pantalleta avui dia és el mòbil, és la tablet...
Clar, anava a dir, les xarxes quin paper juguen en això ara o quin paper comencen a jugar ara, no?
Jo crec que bueno, és que... És una eina de promoció més. O sigui, si vols estar ben posicionat, et cal tindre una...
Cada vegada hi ha més feina en això de sector, eh? Fa la sensació de que abans, no? Abans actuar era preparar-se un paper i una obra i ara és actuar, és tot això, no? És també és preparar-te, o sigui, fer els teus stories a l'Instagram, no? Preparar-te els teus vídeos, que cada vegada hi ha més feina aquí al darrere.
Correcte, correcte. Sí, sí. Una mica la promoció... jo tinc companys que som com mediàtics i molt coneguts i tal, clar, però quan fan alguna cosa ve la productora, has de penjar fotos i tal, clar, i dius, hòstia, fes-ho tu, que és la teva feina, però no, una mica has de tocar gestionant tu aquest tipus de...
Una altra sortida professional que estem veient també ara, per on van molts actors, perquè està sent, entenc, generant molt de contingut, és el tema de les plataformes, no? No sé si vosaltres també, i tu en aquest cas també ho estàs vivint, això, no? El tema de les sèries de televisió, no?
Sí.
I no només de televisió, sinó el tema de plataformes, no? Si també us estan donant com altres opcions en un món, com deies, ara molt inestable i que d'altra banda també tinc la sensació que ha crescut molt en volum, és a dir, sí, que hi ha molts actors i moltes actrius.
Sí, 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 ara hi ha un boom brutal amb el tema aquest de plataformes i sèries. Fins a on arribarà això no sé, perquè és una... tothom veu sèries de Netflix i de... de les diverses plataformes, d'Amazon, de Disney+. Sí, jo crec que això és molt positiu perquè s'estan produint moltes coses i s'està treballant molt pels equips tècnics, pels equips artístics, i és, jo crec que està molt bé, és molt positiu.
Que és una de les sortides. L'altra que comentava, l'altra cosa que et comentava, és aquest boom, no?, d'actors i actrius. És a dir, tinc la sensació que cada any surten de l'escola, d'estudiar, cada vegada més nois i més noies que volen ser actors i actrius, i no sé si hi ha feina per tants. Una mica quina és la sensació que teniu.
Sí, no ho sé. Pensa que és una feina que és molt fotuda. És molt fotuda, vols dir que és una meravella de feina, que disfrutes moltíssim quan treballes, però jo, per mi, la meva vivència personal, el punt més fosc és quan no treballes. Perquè hi ha un estudi fet, no sé fins a quin punt té veracitat, però diuen que de la totalitat de la professió treballen d'una forma massiva un 8%.
Clar,
o sigui, és poquíssim, és molt poc. Llavors, sí que pots tindre feina, però tu veus, hi ha actors que ho peten en cert moment, però passen 2 anys, 3, 5, i aquella persona, hòstia, doncs ja no saps on està. I en el seu moment era una persona hipermediàtica i tal. Jo crec que el gran èxit d'aquesta professió per mi és tindre aquesta continuïtat de
mantenir-se, no?
Mantenir-se, sí, totalment, d'anar poder treballant.
I perquè... com es manté un David en aquesta professió?
Pues no ho sé. Digue-m'ho tu, si ho saps, perquè jo encara no ho he trobat. No ho sé, és alt i baixos, és moments que treballes, que curres, i altres temporades pues estàs allà esperant i has de fer altres coses, perquè la vida continua.
Anava aquí, és a dir, és una professió que t'obliga a anar alternant amb altres professions, amb altres feines durant temporades, sí o sí?
Hi ha gent que no, eh? Jo tinc també coneguts que més o menys porten una estabilitat, però ja et dic, és ínfim. La gran majoria de gent, pues sí, toca de vegades pues, buscar-te la vida per altres indrets. Sí.
Uh-huh. I un actor està sempre buscant el seu gran paper?
Clar, què és el gran paper? No ho sé. No, jo per mi personalment, disfrutar de cada feina que t'arriba, ja sigui el paper que sigui, jo et dic personalment, tens la sort d'entrar en un projecte i tal, pues a disfrutar-ho a muerte i a passar-t'ho molt bé, perquè és un privilegi, ja et dic, és un privilegi estar...
Hi ha algun paper que t'hagi marcat especialment?
Que m'hagi marcat? Uf, no ho sé. M'ho vaig passar molt bé amb una sèrie que vam fer a Televisió Espanyola, que es deia Pelotas,
sí?
Que la va dirigir el Juan Cruz i el José Corbacho. Feia un personatge que era un secundari per això, no tenia, però m'ho vaig passar molt bé. Però en aquella sèrie vaig disfrutar moltíssim treballant.
Escolta'm, la figura dels secundaris entenc que s'ha de reivindicar també, no? I sempre ho he pensat això, perquè clar, no tothom, és a dir... No tots els actors poden ser protagonistes, els secundaris hi han de ser allà, també, perquè les pel·lícules només amb protagonistes no es fan.
Sí, i més a més, a mi les pel·lis de vegades, si tens un gran protagonista però tens uns secundaris bastant fluixets, com la pel·li que se queda coixa, per mi jo crec que tenen... tothom ha d'estar a una bona alçada i a un bon nivell. Sí, jo crec que...
No sé si són d'aquestes professions en què, com que tenim, de vegades ens podem emmirallar, no?, en grans noms, en grans estrelles, i de vegades ens oblidem que... un pot dedicar-se a la professió, no?, sense arribar a ser mai un top, no?
Jo crec que és la gran majoria.
Que deu ser la gran majoria. I de fet això pot passar en moltes professions, no? En la meva mateixa. És a dir, un es pot dedicar a això tota la vida sense ser un Gabilondo, no?
Sí.
I continua sent. I no sé si en el vostre món això costa més d'entendre o costa més que el públic ho entengui, no? O no?
No sé si al públic li costa d'entendre, però jo crec que és algo, el que tu dius, que és equiparable a qualsevol professió. I fins i tot la pressió que tenen aquestes primeres figures de clar, tens com una exigència més gran d'expectativa. Vius més relaxat fent les teves cosetes, ja et dic, mentre tinguis una continuïtat, per mi, ja et dic que és una opinió molt personal, perquè per mi l'èxit és tindre aquesta continuïtat. No, hi ha grans actors i actrius que han guanyat Goyes i no han tornat a currar més.
Sí. O d'altres que ho van reivindicant constantment, tipus la Candela Peña, que no paren ara, per exemple, de premiar-li. Cada vegada que surt, el primer que diu és: molt bé que em premieu, però doneu-me feina, no?
Clar, però és que aquí jo crec que és on està el veritable èxit, de tindre aquesta continuïtat, i tant se val que tinguis 5 pàgines de guió que tinguis una. Aquella frase que tens, aquella pàgina de guió, l'has de defensar a muerte i ha de quedar hiperdigna.
Si has d'escollir entre fer riure o fer plorar o fer passar por, què escolls?
Jo vinc de l'escola de la comèdia. A mi la comèdia Jo, i més a més amb els temps, que, però no amb els temps, vull dir, perquè sempre hi ha hagut coses, a fer riure és molt gratificant i jo disfruto, jo tinc... Soc una persona molt introvertida, molt tímida, però fer el pallasso m'agrada bastant.
Això és un fet també molt curiós, que també s'acostuma a repetir, no? Aquests actors que sou molt introvertits i molt tímids, però després sou capaços d'un escenari fer el pallasso més gran.
Però és cert, igual és algú terapèutic, no? Igual és algú que tu no ets capaç de fer a la teva vida quotidiana, com et disfresses darrere d'un personatge i d'un text, allà pots mostrar-te quan... Així hi ha gent que arriba a una sala i és el rei del mambo,
sí.
I ja té la capacitat de... Doncs com no pots fer-ho a la teva vida quotidiana, doncs això igual et permet...
Perquè David Ramírez no és així, eh? És més aviat un home discret, diria jo, que vull dir, no, t'has de fixar una mica, de vegades l'has de buscar, perquè tinc la sensació que troba a amagar-se, però després dalt de l'escenari, òbviament, no és aquest el personatge, no? Es creix i t'agrada fer riure. I no sé si alhora també és el més difícil, no? Fer riure.
Fer riure. Sí, jo crec que sí. La... Que això ja és com un tema, és una discussió que hi ha entre el bien i el mal, no? Que és millor la comèdia o la tragèdia. Però sí que és veritat que per mi la comèdia té un component rítmic matemàtic que és de ritme, i això, hi ha gent que té comèdia i hi ha gent que no té comèdia. I de vegades et sobta que dius, hòstia, mira aquest actor que és un actor còmic, com pot fer drama? També, evidentment, el drama has de buscar les emocions i tot això, però jo crec que una pel·lícula et fica en una situació molt tràgica, la mort de no sé qui, posen una musiqueta, un àudio, és molt dramàtic de seguida. En canvi, fer riure, tens aquesta xispa que jo crec que no tothom la té, però jo crec que per mi és més complicat la comèdia.
S'ha de tenir o es pot aprendre?
No ho sé. Jo crec que els grans comedians crec que la tenen. Els grans comedians.
Després la treballes, entenc,
sí,
no?
Sí, sí, però... bueno, després hi ha coses, evidentment, un bon guió sempre ajuda, una bona situació, però ja... Jo tinc un molt bon amic, que és el David Fernández,
sí.
Que és un tio de comèdia, però el tio és que és un tio... És d'aquests que t'arriba a qualsevol lloc i és capaç de crear, de generar empatia de seguida. És un tio que la seva mare també era com molt, molt divertida i molt de la conya, i això ho té intrínsec amb ell. Uh-huh. I això no li ensenya a ningú. Uh-huh. I jo crec que és un dels grans còmics d'aquest país.
Escolta'm, David, i en un moment com l'actual,
sí.
On el món, diguem, que quan mirem cap a fora el que veiem no és gaire agradable, no sé si és més difícil fer riure al públic encara. No sé si ho noteu, això, dalt de l'escenari, ara, per exemple, amb la Déu Arturo, no?
Sí, mira, t'anava a dir, amb l'Arturo, precisament, no sé si és per la situació que portem arrossegada i la que tenim ara present o la que ens ha de vindre, veus que la gent entra amb una predisposició molt xula, amb moltes ganes de passar-s'ho bé, una mica que, del rotllo que venimos a pasar-lo bien, sí o sí, i no ho sé si això, suposo que també, evidentment, la situació actual, doncs, ha d'ajudar, perquè és necessari, jo crec que és terapèutica la risa, jo crec que els nens és algú que ploren o riuen, i el riure és algú que portem des de petit, i jo crec que és necessari el riure.
Uh-huh. Estem notant, deies ara, amb la Déu Arturo, que hi ha com més predisposició, és una obra en la que es riu moltíssim, hi ha moments hilarants molt propis de la cubana, i té aquesta, i després té aquesta cosa de la cubana, no? Aquest segell, diria jo, on el públic d'alguna manera forma part també de l'obra, no?
Sí, sí, sí.
I que això, entenc, no sé, jo no ho he vist en cap altra companyia, tu que t'hi dediques, no sé si és realment un segell propi de la cubana i que ningú més fa com la cubana.
Sí, aquest element de la participació del públic és algo que acompanya a la cubana des dels inicis i la gent ho espera, eh? De fet, et ve la gent i ja no et demanen, però jo vull que m'agafis o agafi, treu-me aquest. Sí, és, jo crec que és una dels trets característics de la companyia, aquesta participació i la forma de fer participar, perquè clar, hi ha moltes companyies que han fet participar i fan participar als espectacles, però és una forma com molt, molt orgànica dins dels espectacles i és el que tu dius, és una marca de la casa.
I no sé si és herència d'aquest teatre de carrer, no? Que d'alguna manera vas viure també amb aquest Setè Crit, no?
Sí, 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 sí. El teatre de carrer jo crec que aquesta participació... Perquè clar, pensa que generes, quan fas aquesta participació de públic, desdobles una miqueta el que és el pla de com a espectador,
sí.
No? Perquè tu és la persona que està fent allò, però a més veus la persona que està mirant allò, que es genera, i això a les cubanades de carrer, que jo això no... A veure, vaig fer molt poquetes coses, però perquè això van ser inicis, quan feien delicatens i això, sí. Doncs era això, que tu generaves una situació al carrer, i llavors la gent que s'implicava en aquella situació, però després tenies el públic que mirava aquella situació, de com veia la gent del carrer com s'implicava en aquella situació.
Sí, que veies com si veiessis moltes finestres, no?
Exacte, sí. Uh-huh. És el que et deia abans, que la cubana són multifinestretes, són universos paral·lels constantment.
I tot això fet per un gran tímid, que és una cosa que m'al·lucina, és a dir, algú que es consideri tímid, que després al carrer sigui capaç, no?, doncs d'apropar-se a algú i fer aquest show, no?, i posar-se,
sí,
en aquest paper.
Però perquè també torno un altre cop a el que et deia abans de les nens, és com quan ets petit que jugues, que dius, ara juguem a que jo soy un malo i ara soy un pistolero i ara soy... Pues és el mateix, et crees una ficció, que és el que fan els nens, adoptes un rol i amb això desenvolupes i jugues. I per mi és la base actoral, és aquesta capacitat de joc. Després hi ha moltes tècniques...
Que la perdem, quan a mesura que ens hem fet... O sigui, s'ha de treballar, sí. No perdre-la, no entenc?
Sí, jo crec que sí, però jo crec que hi ha gent que la té com més innata, i en el cas dels actors és una eina de treball. Però en el fons jo crec que... Per què hi ha actors que no han trepitjat una escola? I són actors supercreïbles... Jo crec que hi ha moltes vertents, però hi ha com la més acadèmica i la més intuïtiva. Doncs jo crec que és molt vàlida, i jo crec que no s'ha de perdre aquesta capacitat d'això. I perquè dic que els nens ho fan, i entren a... Tu tens nens, jo tinc nens, i juguen, i no es plantegen, i juguen, i ho disfruten, i s'ho,
sí,
creuen.
Sí. I no acostumen a tenir sentit del ridícul, no?, ni aquestes coses.
Exacte.
Ni pensen el que diran,
exacte,
no?
Sí.
No? Tot això que ens comença a venir de grans, no sé quan ni en quin moment de la vida ens apareix, no? Però que els actors hi treballeu tant. David, et veus tota la vida fent d'actor?
No ho sé.
No plantegen gaire, eh?
No,
fent...
és una mica el que diuen aquí ara a l'espectacle de l'Arturo, que es reivindica,
sí,
aquest carpe diem, no?
Sí, senyor.
Doncs disfruto el que hi ha ara. Més endavant continuaré treballant. M'agradaria, evidentment, sí, però m'agraden tantes coses que per poder fer... Però la veritat és que disfruto molt, tinc 50 tacos, 50 anys, i és de les coses més gratificants professionalment i no professionalment. Vull dir que és una cosa que temporades ho has fet quan els inicis ho fas com un hobby i disfrutaves com un...
Clar, i probablement en aquella època no imaginaves mai que arribaries a aquesta edat, no,
de
la
veies,
vida, encara dalt d'un escenari.
Ho veies algo tan inaccessible, pensaves que això és els hi pertany a una altra gent, no? Però tu ho feies per disfrutar i per passar-t'ho bé. Ens ho vam passar molt bé, i més a més d'allà va sortir un col·lectiu de gent, un grup de gent...
Home, que... a més s'ha t'acrit, molts els recordem a Sitges per moltes qüestions, entre altres perquè també vau fer un Carnestoltes,
exacte,
per exemple, no?
Un carnaval,
amb Juan, sí, Calegre, no?, que era,
exacte,
el Carnestoltes.
Era el Carnestoltes. Però amb aquesta gent, arrel d'aquelles experiències, doncs mantenim un cercle d'amistat i de vincles, no tan relacionat amb el món teatral, ara ja és més, quedem per fer cerveses i per menjar, bàsicament, però continua havent-hi aquesta amistat, perquè al final jo no vaig poder fer la mili, no em van deixar fer la mili, em van dir que era inútil total, em van dir que...
No et van deixar?
No,
és a dir, que... tu volies però no et van,
sí,
deixar.
Sí, jo volia ser militar de jove i em van dir que...
A veure, un moment, parem aquí això. Què vol dir jo volia ser militar de jove?
És broma, no? No, però em van dir... Bueno, m'haguessin dit que era inútil, que en caso de conflicto armado només serviria com daños colaterales, o sigui, no podria fer res.
Caram, però això per què? Perquè tenies miopia o alguna cosa?
No, res, per ser inútil, que és el que soc. Llavors, dic... On es generen totes aquestes batalletes és a la mili, dic, em quedaré sense per poder explicar batalletes a la meva vida, però per sort, mira, el teatre, la cubana, o s'ha dit, cada cop que et trobes en segons qui no pares d'explicar, ostres, te'n recordes quan ens va passar allò, aquell vol o no sé què?
Home, batalletes, la cubana n'ha de donar
50.000,
n'ha de donar per parar un carro,
sí, sí. I es van generar, l'important és que es generin de noves, també.
Que continuïn generant-se, no? Ara ja vas sumant amb els abans, amb els d'ara, amb aquesta nova companyia, amb aquest adeu Arturo, que està encara al Coliseum, que si no l'han anat a veure la recomanem des d'aquí moltíssim. El David el veuran en multitud de personatges, que aquest és un altre, jo crec, de les grans dificultats, no?, d'obres com aquesta de Arturo, que és que esteu entrant i sortint cada vegada fent un personatge diferent, com que t'estàs canviant de paper cada 5 minuts, com aquell qui diu, Déu-n'hi-do, també centrar el cap en això,
Sí, és un altre espectacle, el que et deia de les moltes cubanes. Hi ha una altra cubana que és al backstage, la part de darrere.
Això seria boníssim veure-ho, això, també,
sí,
eh?
Pues, vine quan vulguis a veure. Hi havia una, vam fer el Cegada d'Amor, que era aquell espectacle que sortia
amb
la pantalla.
Doncs,
sí. Doncs al final, la gent que ja havia vist diverses vegades l'espectacle per davant, ficàvem cadires darrere i veies l'espectacle de darrere. I d'aquí el Jordi va adoptar aquesta idea de que després va fer la nit d'òpera, que veies una òpera des de darrere. Perquè et dic, és un altre espectacle. Sí, sí, tots aquests canvis ràpids de qüestions tècniques perquè els actors de la cubana, que això ho trobo molt positiu, també es fan manipulacions tècniques, es fan tasques a nivell tècnic. Doncs aquí no s'està posant un bigot i està moguent no sé què i tal. I és una altra obra, és una altra obra.
Una altra obra d'aquesta companyia que neix a Sitges, i no sé si això també per on sitgetà, també d'alguna manera, és com que ho fa quelcom especial, no?
Home, jo crec que és un gran privilegi de que aquesta companyia comencés amb aquest poble i els seus primers inicis fossin aquí. Hi ha tanta gent sitgetana que ha passat per la companyia. En deixaré noms, però el Genís, la Cristina López, l'Ardo Puigivet, Peter Matas, la Montse Curtiada, i molts més.
El
molts
Carnestoltes d'aquest any, en Ratxo.
El Ratxo també va ser un dels... Doncs tota aquesta gent, jo crec que això és un... m'atreviria a dir, potser és patrimoni cultural d'aquest poble. I és una companyia, ja et dic, de totes aquelles companyies que van sorgir en un moment de companyies independents, és de les poques que aguanten i que estan fent aquestes megagires omplint teatres que actualment, per situacions diverses, bueno, perquè hi ha una edat, molta gent doncs, hi ha plegat, però la cubana continua ja al peu del canó. I el Jordi sempre ho diu, reivindica que la cubana és sitgetana.
Sí, sí, ho diu sempre, a més sempre ve per aquí, passa per aquí, li agraïm molt. Jo crec que a Sitges també li agrada molt reivindicar que la cubana d'alguna manera és sitgetana. Aquest any a més ho hem vist amb l'exposició, no? Amb aquesta exposició i el molt bon resultat i la molt bona resposta de públic que ha tingut. I jo recordo quan es va inaugurar l'exposició, van passar per aquí en Jordi i la Vicky, els dos fundadors. La Vicky ja no hi és d'alguna manera present, però sí en Jordi. I que jo recordo que li vaig preguntar a en Jordi si hi hauria cubana després d'en Jordi. I jo no sé si això, els que esteu a dins, i ara, per exemple, que formeu part de la companyia en tant que actors, ara tu, no sé si també ho penseu, això, no? Perquè, clar, passa també el temps... Ara, si m'ha escoltat Jordi, ara pensarà que l'estic jubilant. No és per la meva intenció. Però, clar, és que el Jordi hi ha estat sempre. Sí, i d'alguna manera
Jordi,
és l'ànima mater d'això, no?
Jo crec que no el jubilarà ningú, perquè el Jordi, la cubana, és la seva dèria. Sí. I a mi em seria difícil de concebre una cubana sense el Jordi. Perquè et dic, és el director, és el guionista, és tot, el Jordi ho controla tot de la companyia. Et dic, és una persona molt perfeccionista i no se li escapa res, des de la última perruca, que és capaç de pentinar-te-la ell abans de sortir, a tot. Llavors, jo crec que sense el Jordi actualment, bueno, seria, no ho sé, no tinc ni idea, no m'ho planteja.
No ens ho imaginem, A més, amb aquesta cosa de la cubana, que ells ho fan tot, que és una altra cosa que també... és bastant sorprenent, no? Tu que has treballat també en altres companyies, en cinema, en teatre, no sé si això és habitual.
És impensable, o sigui, tu entres a una producció, arribes allà, t'agafen els de producció, et porten a vestuari, et porten a maquillatge, i tens allà, t'esperes, i a la cubana arribes. Però jo crec que això és una herència d'aquest teatre d'aficionats, on tothom fa de tot, perquè no hi ha recursos.
I quan dim de tot, és de tot, eh?
De tot, sí.
Si s'ha de posar un tornavís, també es posa.
Sí, tant. Ara cada vegada menys, perquè evidentment tot es professionalitza més, però l'esperit aquest hi és. Vull dir que si se't trenca una cosa de vestuari, primer t'ho arregles tu. Si és una cosa molt gran, no pots, li dius a la Cristina que vingui i t'ho arregli, però si no, sí, sí.
I entenc que això també ensenya. David, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio i xerrar una miqueta amb nosaltres d'aquest Adeu Arturo, que està al Col·legi de Barcelona, on en David el podrem veure, no direm fent què, perquè fa unes quantes coses, i desitjar-te molta sort, que puguis continuar fent molt de teatre durant molt de temps, que és el que t'agrada, i tant de bo recuperem aquest festival de teatre, no?
Tant de bo, estaria molt bé.
Això estaria molt bé. Gràcies, David.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies.